Són les 8 del matí. Molt bon dia des de Pals.
Bon dia per començar-lo amb pedres a les butxaques, però que a partir de migdia podrem llançar per falta de tramuntana.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
El jutge ha desautoritzat a la Fiscalia i permet l'article 100.2 per Dolors Bassa. És una notícia que sabíem ahir. Recordeu que la Fiscalia, després que es permetés a la Dolors Bassa sortir de la presó 3 dies a la setmana durant 8 hores, només això, 3 dies a la setmana durant 8 hores, doncs el jutge no ho veia bé, i va, la Fiscalia és qui no ho veia bé i va recórrer, i han decidit ara que sí, que és totalment legal aquest article 100.2. Els motius, doncs, diversos. Per exemple, que en el seu moment Dolors Bassa era més favorable a una convocatòria electoral que no a fer la DUI, o que també ha decidit abandonar la política. Era un moviment obvi, però que sorprèn, i que està bé perquè que es prengui, sobretot des del jutjat de primera instància. Veurem de quina manera es posicionen la resta de jutjats en els propers dies. Això us ho explicarem avui, moltes altres coses també en aquest supermatí, quan són les 8 i 2 minuts del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I un programa que es transmet de forma conjunta a Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava. Avui al supermatí parlarem amb Eugeni Pibernat, que és el primer tinent d'alcalde de Begur. El motiu és clar, i ens l'explica l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Bon dia.
Ja s'ha convocat una nova edició, la 12a del concurs de cartells de la Fira d'Indians, i a més coneixem a què es dedicarà aquest any la Fira.
L'obertura d'aquesta nova convocatòria del concurs arriba tot just uns dies després de l'elecció del que serà la nova temàtica per aquesta nova Fira dels Indians. Els mots indians. El consistori vol recuperar, dignificar i donar a conèixer el llenguatge, els mots i les expressions que s'utilitzaven segles enrere, a banda i banda de l'oceà Atlàntic, i que han impregnat el vocabulari de diverses cultures.
Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
El Festival Ítaca emmarca la pujada al Montgrí com una acció lila.
La ja 7a edició es farà el proper diumenge 24 de maig, i l'organització diu que serà un acte on reivindicaran la igualtat efectiva entre dones i homes i la llibertat de les preses i exiliades polítiques. La periodista Natza Ferrer, la psicòloga Alba Alfajeme i la professora de música Neus Rossell seran les que intervindran a l'acte.
I ho seguirem. I a més, dilluns que ve es fa la presentació la nova edició del Festival Ítaca, i la seguirem també aquí a Ràdio Capital. El Rally Costa Brava, atenció, no permetrà la participació d'equips de zones de risc pel coronavirus.
És una de les mesures que s'han pres pel coronavirus. Tot i així, de moment, el macroesdeveniment esportiu MIC del 2020 seguirà en peu. De seguida repassem ben bé les conseqüències del coronavirus en els esdeveniments.
Sí, perquè hi ha diverses conseqüències, i les explicarem avui aquí al supermatí. Ara saludem la Sandrine Bosnet. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
Un incendi crema un cotxe i en fa malbé dos més a Palamós.
Segons avança el diari de Girona, ahir al carrer Garrotxa de Palamós es va incendir un cotxe i dos més es van fer malbé. El primer va quedar totalment cremat. Es tracta d'un Volkswagen Polo, i de moment es desconeixen les causes de l'incendi. La policia local segueix investigant.
El Departament d'Agricultura ha donat un ajut de 282.000 euros als pescadors per les vedes que s'han aplicat.
Sí, el Departament ha aprovat 157 expedients de les flotes d'arrossegament i encerclament, i destinarà 282.600 euros al gremi pesquer. Concretament, cada pescador rebrà 1.800 euros, la qual cosa correspon al doble del salari mínim interprofessional vigent en el moment de la convocatòria.
Gràcies, Sandri. Ara saludem l'Agnès Agnès Santos. Agnès, bon dia.
Bon dia.
El Bons renova l'Ajuntament trencant les barreres arquitectòniques.
Sí, segons informava el diari El Punt Avui, el consistori tornarà a treballar amb normalitat la propera setmana després de finalitzar la reforma que s'ha realitzat durant aquests últims 4 mesos.
I remarquem un avenç important, i és que Palafrugell posa en marxa una aplicació per alertar de casos d'assetjament sexual.
Exacte. L'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició dels alumnes dels 4 centres de secundària del municipi una aplicació coneguda com B-Resol, que permet alertar de forma anònima i segura sobre casos de bullying i altres conflictes.
I acabarem amb en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia.
El Port de Palamós rebrà la visita de la caravela Nau Victòria i el Galeó Andalusia.
Es tracta de dues rèpliques dels velers que fa 500 anys varen fer la volta al món i posteriorment al comerç interoceànic, els quals faran una escala a Palamós abans de participar en un festival marítim a França. L'estada al port palamosí d'aquests dos vaixells serà concretament del 25 al 29 de març, període en el qual aquestes naus s'obriran a les visites al públic cada dia de 10 a 7 del vespre.
Gràcies, Gerard. Més enllà del Baix Empordà hi ha un titular clar. De fet, dos titulars. Un d'ells fa referència a Itàlia, l'altre fa referència a la Comunitat de Madrid. Comencem per Itàlia, perquè tot el país ha quedat sotmès a restricció de moviments i de reunions. Els italians són el primer país a aplicar aquesta mesura aquí a Europa. No, els italians només podran sortir de casa per anar a treballar o per motius d'emergència, i és que el coronavirus està bastant desbocat a tot el país. Les escoles i universitats, que estaven tancades des de la setmana passada, continuaran sense activitat fins al dia 3 d'abril, més enllà de la data que s'havia marcat inicialment. I a Madrid s'han tancat totes les escoles i universitats durant 15 dies. La mesura entra en vigor demà i afecta 1,4 milions d'estudiants. I és que Madrid és la comunitat autònoma amb més casos de coronavirus registrat, amb 577 segons les últimes dades, que són un centenar més que dilluns. O sigui, en un dia el número d'afectats va créixer un centenar. I és que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, considera que és molt real l'amenaça de pandèmia pel coronavirus, i el Covid-19 ja s'ha expandit per tots els 27 països de la Unió Europea, i Alemanya és el tercer país amb més contagiats, darrere d'Itàlia i de França. Això després, això en el mateix dia, de fet, en què el ministre, el conseller d'Afers Exteriors, o qui fins ara era conseller d'Afers Exteriors, ha dimitit després de les acusacions d'assetjament sexual contra el seu cap de gabinet. Bosch reconeix que probablement no ha sabut resoldre prou bé ni prou ràpid el cas d'assetjament sexual que s'acusa Carles García. De fet, el problema és que no ho ha sabut resoldre ni bé ni ràpid. És a dir, ho ha resolt malament i molt lentament, i només en el moment en què això va sortir a la llum pública, es va fer públic, perquè no es va saber abans. Titulars, altres titulars, doncs que Josep Rull surt de la presó per primer cop per anar a treballar a la Mútua de Terrassa, i que el policia que va fer perdre l'ull a Roger Espanyol hauria disparat a fer mal. Els titulars d'aquesta hora del matí. I ja va, avui la cançó del dia, ens permetrem escoltar això, que potser ja us sona només amb les primeres notes. És que, com que ja hem anunciat que avui donarem més detalls sobre la Fira dels Indians d'aquest 2020, doncs avui escoltem una cançó de les icòniques de les últimes edicions dels Indians, que és La bicicleta, de Carlos Vives, amb la Shakira.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Veure. sabrem si avui podem sortir en bicicleta o se'ns emportarà el vent. Saludem a Marc Vilà, el nostre meteoròleg. Marc, bon dia.
Bon dia.
Sembla que la forta tramuntana d'ahir, però ja fluixa, no?
Comencem la jornada encara esventats. La tramuntana ha bufat decididament forta les últimes hores, però hem d'esperar que abans de migdia redueixi molt la intensitat i deixi l'ambient menys fred i més assolellat. Ahir dilluns va ser un dia amb restes de ruixats matiners i creixement de nuvolades que el vent del nord es va cuidar de moderar-ne les seves conseqüències. Els propers dies, i ja comencem l'episodi avui, ens plantarem amb un augment de les temperatures que dia a dia serà més evident, tant per mínimes com per màximes. Avui esperem un termòmetre mínim rondant els 5 graus i un de màxim que arribarà molt segur als 20. Tot i que el matí quedarà enterbolit, l'ambient assolellat prendrà protagonisme mica en mica per tornar cap a l'estabilitat. L'hivern comença a entrar en mode agonia.
A veure, i a veure quina conseqüència pot tenir la pujada de les temperatures pel coronavirus, perquè estem veient, estem pendents de saber si és un virus estacional o no, això vol dir si la calor el mata o no. Veurem què passa si pugen les temperatures.
En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que se fin que algún día le muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Obrim de nou el restaurant amb el menú de la garoinada i plats mediterranis amb productes de proximitat. A més, al Balcó de Calella estrenem nou bar amb una oferta gastronòmica per l'hora del vermut. Genial, original i boníssima. I clar, tot això en un lloc idíl·lic, en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. Restaurant El Balcó de Calella, Platja Atlàntic 2 de Calella de Palafrugell. Telèfon 972 61 42 50. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimecres, a partir de 3:45 de la tarda, és moment de moure el cos al Parc de Salut, al Passeig Europa, a la sessió d'activitat física dirigida. Pots demanar més informació a info@urbansalut.com.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Eugeni Pibernat, primer tinent d'alcalde de Begú, molt bon dia.
Bon dia.
Com explicàvem ara els titulars, tenim novetats pel que fa a la Fira d'Indians de Beguda aquest any, i és que l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament ha convocat una nova edició, la 12a del concurs de cartells de la Fira d'Indians, amb l'objectiu d'escollir a través d'un certamen obert a tota la població el disseny que encapçalarà l'esdeveniment d'aquest any 2020, que tindrà lloc els dies 4, 5 i 6 de setembre. Eugènia Güell, més detalls.
L'obertura d'aquesta nova convocatòria del concurs arriba tot just uns dies després de l'elecció del que serà la nova temàtica d'aquesta nova edició de la Fira dels Indians. Seran els mots indians, amb la voluntat de recuperar, dignificar i donar a conèixer el llenguatge, els mots i les expressions que s'utilitzaven enrere, a banda i banda de l'oceà Atlàntic, i que han impregnat el vocabulari de diverses cultures. Amb aquesta temàtica com a base, doncs, totes les obres que es presentin en aquest 12è concurs de cartells a la Fira d'Indians de Begur hauran d'estar inspirats en aquesta temàtica.
Expliqueu una mica més de què anirà aquesta temàtica sobre els mots indians.
Pel disseny del cartell es pot utilitzar la tècnica que es consideri més adequada. Sí, un d'aquests idiomes és el Tainu, que és originari de les Antilles i és un punt on van migrar els indians sortits del territori català. La colonització del xoc de les dues cultures va fer que algunes paraules s'adoptessin a la llengua catalana i encara perduren a dia d'avui. Per exemple, el terme huracà, maní, tabac, barbacoa o hamaca. A més d'aquests mots, també es van introduir un seguit d'expressions com fer les Amèriques, perdre la maleta a l'estret, més es va perdre a Cuba o tenir molta terra a l'Havana. Igual que els indians van portar expressions taïnes, a Cuba també es van adoptar paraules catalanes. Per exemple, aquí va el tren de lavado, se'n va a la bugaderia, o se le ha subido el catalán a la cabeza, que es refereix a la persona que està força enfadada.
Senyor Pibernat, aquest any això s'ha decidit que el tema de la fira siguin els mots indians. Hi ha alguna una pretensió de donar-li a la fira una visió més cultural que altres anys?
Doncs no, la veritat és que no. La veritat és que cada any la fira té un motiu, i un motiu que sempre és investigar i treballar, doncs, el llegat ja que van deixar, doncs, els anys passats que van marxar a Cuba, i cada any, doncs, hi ha un fort contingut cultural en el qual, doncs, s'hi fa aquesta feina d'investigació i de passar, d'explicar què ens ha quedat aquí a Begur, doncs, pel tema aquest dels indians. Sí que aquest any el dia 1 dels mons, doncs, potser sona més més cultural, però vaja,
és menys vistós que altres anys, no? que fèiem, es feien els vestits, els jardins.
Sí, però tot és cultura. S'ha fet música, s'ha fet danses, s'han fet tot tipus de temàtiques, i sempre tot és un llegat cultural.
Sí, un llegat cultural. Bueno, ara ens ho explicava l'Eugènia, paraules, barbacoa, hamaca, fer les Amèriques, allò, moltes expressions que han quedat a casa nostra d'aquella època. Li preguntava això de la visió més cultural, perquè sempre hi ha aquella disjuntiva de si la Fira dels Indians ha d'anar més pels mojitos o per la divulgació del que és la cultura. Fins ara s'ha anat combinant, i aquest és no és la primera edició dels indians del nou equip de govern, però sí que podríem dir que és serà el primer any en què el nou equip de govern haurà pogut preparar tota la fira. No sé si veurem algun canvi en la perspectiva dels indians, o se seguirà la mateixa línia que en l'anterior legislatura, o mandat, que no és legislatura.
La fira d'indians seguirà la mateixa línia que duia l'anterior mandat. De fet, continuo sent el regidor que portava ja els indians l'altra vegada, amb el qual, doncs, hi ha continuïtat, i l'intenció és seguir amb la línia que vam començar també ja en l'anterior mandat, que és pues això, donar-hi més i més importància i més destacar el fet cultural que representa els indians, que representen les festes dels mitjans. No oblidem que si cada any es fa una temàtica, cada any es busca una temàtica, és precisament per això, per el que he dit abans, investigar sobre, sobre el llegat indià i sobre i parlar i posar en relevància doncs, el llegat indià. I això a darrere, evidentment, doncs, porta també associada a una festa i que sempre dic el mateix, amb una conferència hi caben doncs, 40 o 50 persones i el poble voltant i passejant pels carrers i com has dit tu abans, veient un mojito o ballant o anant a un concert i cap molta més, amb la qual cosa és molt més vistós l'altre, però a darrere doncs, hi ha, doncs, sempre hi ha doncs, aquest, un cinema, unes exposicions, unes conferències, un treball de recerca, etcètera, etcètera.
Una fira que, com dèiem, se celebrarà, deixem repassar els dies, 4, 5 i 6 de setembre, que és allò passat la part forta de l'estiu. No sé si això, ara, en aquest any, doncs potser és un benefici fer-ho més tard, perquè si s'hagués de fer abans de juny, juliol, agost, probablement ara estaríem patint per si s'hauria de fer o no per culpa del coronavirus.
Bé, doncs sempre la Fira dels Indians s'ha fet el primer cap de setmana sencer de setembre i en principi creiem que està molt ben situada en el calendari perquè bueno, és una manera doncs, d'intentar allargar una mica la temporada i també és un moment en què coincideix que potser amb altres pobles i altres municipis doncs, comencen a baixar la persiana de la temporada turística i en canvi aquí estem encara en plena activitat i estem encara amb aquesta cireta final de la temporada turística i bé, com dius tu, el del coronavirus diguem que en aquest moment com que no sabem gaire bé per on te'n sortirem ni per on sortirà ni quines mesures prendran ni en aquest moment és una incògnita. Esperem que se solucioni el més ràpid possible i que no afecti no només a la Fira d'Indians sinó que no afecti a la campanya turística.
Sí, perquè de fet la setmana passada parlàvem amb el gremi d'hotelers de Costa Brava Centre i ens explicaven que realment doncs, estan notant una davallada de les reserves sobretot pel maig i el juny. Podem confirmar-ho això als establiments de Begur?
Ahir vam estar reunits amb uns hotelers per altres temes i a lo millor tenen alguna anul·lació, però tampoc és allò una cosa... Diguem que jo crec que la gent que té que programar les seves vacances, comptant a més, és el que parlàvem ahir, comptant a més que Begur no, el percentatge de gent que arriba amb avió és petit i diem que una de les coses que potser afecta més és el trànsit aeri, el tema aquest del coronavirus, doncs esperem que no afecti. De moment no tenim constància que hi hagi una davallada gran de reserves.
I que de retruc
potser la gent està més continguda, però bueno, jo crec que els països o els llocs que s'hi hagin rampa avió doncs segurament doncs, s'hi notaran potser una miqueta més, però el nostre turista amb una part important arriba per altres mitjans i jo crec que això no hauria d'afectar.
I que de retruc molta gent que potser volia marxar de viatge a un altre país doncs decideixi quedar-se aquí i dir doncs, bé, aquest any ens anem de vacances a la Costa Brava.
Doncs si és així, doncs escolta, benvingut sigui.
El rebrem amb els braços oberts, no?
Però tot i així, el desitjable és que aquesta, ja diuen pandèmia, falta poc perquè declarin la pandèmia, que la pandèmia aquesta doncs toqui sostre i vagi a la baixa, com sembla que, per el que he sentit avui, a Xina ja ho tenen bastant controlat.
Sí, aparentment sí, però fins que veurem de veure, perquè això és molt incert. Eugeni Pibernat, primer tinent d'alcalde de Begur, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí per parlar de la Fira dels Indians, que ja en tenim moltes ganes, i de fet aquí a Ràdio Capital és un dels esdeveniments senyalats al calendari que sempre hi som, i aquest any hi tornarem a ser.
Doncs perfecte, escolta, un any més tornarem a veure'ns per la Fira d'Indians i esperem podem celebrar tots junts i sense problemes ni de coronavirus ni de cap altra mena.
Sí, segur
que anirà tot molt bé.
Si hi ha un esdeveniment al país que fomenta allò, el contacte, el ball, i per on el coronavirus es posaria les botes, és la Fira d'Indians. Esperem que tot hagi passat.
Home, evidentment, doncs, ballar balls caribenys
sí.
A un metre de distància crec que no seria la cosa.
Eugeni Vidarnat, moltes gràcies.
A vosaltres. Vagi bé.
Les 8 i 25 minuts. Això és el Supermatí, això és Ràdio Capital. El jutjat de vigilància penitenciària autoritza l'aplicació de l'article 100.2 del reglament a Dolors Bassa, que li permet sortir de la presó 3 dies a la setmana durant 8 hores per cuidar la seva mare. El magistrat s'hi ha posicionat d'aquesta manera després que la Fiscalia recorregués la decisió que havia pres la Junta de Tractament de Puig de les Basses. El Ministeri Públic considerava que amb aquesta aplicació de l'article 100.2 es volia fer un tercer grau encobert i es volia buidar de contingut la sentència i que com que Dolors Bassa no reconeix el delicte, no assumeix la seva responsabilitat en els fets, i afegien com a argument contra la sortida de la presó que Bassa té prou capacitat econòmica com per permetre's contractar una persona que pugui ajudar, que pugui assistir la seva mare. Ara, el jutge tomba tot això, tot aquest recurs, amb diversos arguments. Per una banda, la defensa de la via de la negociació que fa i ha fet Dolors Bassa, el fet que va defensar una convocatòria electoral per davant de la declaració unilateral d'independència a l'octubre del 2017 i també que vol abandonar la política activa. L'auto del jutge diu que Dolors Bassa exposa una voluntat personal de desistiment i de retorn a l'entorn polític, enfocant el seu futur en la família, marc laboral, en l'ensenyament, la jubilació, quan arribi el cas. Per tant, Dolors Bassa, que no té cap impediment a partir d'ara per sortir de la presó 3 dies a la setmana durant 8 hores per cuidar la seva mare. Recordem, tal com explicava la setmana passada, aquest dissabte, al fax de TV3, que aquests dies se'ls ha hagut de passar a l'hospital acompanyant la seva mare. Per tant, si la Fiscalia considera que això és una llibertat encoberta, que s'ho faci mirar. Mentrestant, doncs, ja podem apuntar una previsió al calendari, que és la de la pujada al castell del Montgrí, que aquest any es farà com a homenatge a les dones i també a les preses i a les represaliades pel procés, amb una acció lila. El Festival Ítaca ja ha donat a conèixer la programació d'aquesta pujada al cartell. Pedro Ruiz.
Doncs enguany se celebrarà el diumenge 24 de maig. L'organització diu que l'acte mantindrà el seu esperit reivindicatiu per fer un crit a favor de la igualtat entre dones i homes i també per solidaritzar-se amb les preses i exiliades polítiques. En aquest sentit, emmarca aquest esdeveniment com una acció lila. Les intervencions en aquesta edició aniran a càrrec de la periodista Natza Ferrer, la psicòloga i articulista Alba Alfajeme i la professora de música Neus Rossell. També el tas de vins d'O Empordal dirigirà Romina Rivera del grup de No Turisme Glocs d'Història.
I quins detalls més tenim?
La programació contempla una actuació d'un grup musical que per ara es desconeix i que es farà al mateix castell, així com a l'ermita de Santa Caterina. Finalment se celebrarà el tradicional dinar popular. El preu és de 14 euros, que també inclou la samarreta commemorativa de l'acte. L'activitat començarà al voltant de les 10 del matí.
Gràcies, Pedro Ruiz. I cada cop són més els esdeveniments que es cancel·len a causa del coronavirus i també a casa nostra. De fet, a casa nostra. nostra no hi ha hagut cap cancel·lació de moment, però el que sí que us podem explicar és que la 68a edició del Rally Costa Brava ja ha pres una decisió pel que fa al coronavirus, i és que no permetran que participin equips que vinguin de les zones de risc.
Això vol dir que no s'admetran inscrits procedents de països que es consideren clarament àrees de risc de transmissió del virus, afectant així, doncs, els equips italians que havien presentat la seva sol·licitud de participació. Aquesta cursa d'automòbils s'ha de celebrar el dia 13 i 14 de març, i malgrat ja s'han pres aquesta decisió que ha recomanat el Ministeri de Salut, s'esperarà a veure quina és l'evolució i també el nivell de risc dels propers dies per veure si cal prendre altres decisions. El Rally Clàssics ha comunicat que lamenta les molèsties que ha implicat aquesta mesura, tant per equips com per conductors com per espectadors, però ja han dit que han pres aquesta decisió seguint les recomanacions de Salut Pública i del Consell Assessor del Pla de Protecció Civil de Catalunya.
I, en canvi, segons explicava ITV Costa Brava, el macroesdeveniment esportiu MIC 2020, en principi, se seguirà celebrant sense problemes.
Així doncs, de moment s'ha assegurat des de la direcció del torneig que no s'atura i no es fan modificacions. Segons també informa el mitjà, cap club de Japó o Itàlia ha cancel·lat, malgrat fa unes setmanes sí que alguns conjunts xinesos ja van confirmar que no hi participarien. En un principi, malgrat no han confirmat, repetiran els terrenys de joc de Begur, Calonge, Castell, Platja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Monells, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí i l'Estartit. I els esportistes, molts d'ells, s'allotjaran a Platja d'Aro, Palamós i també a l'Estartit.
Acabem d'arribar a un quart de nou del matí. Palamós, un Volkswagen Polo es va cremar ahir al carrer Garrotxa i de moment es desconeixen les causes de l'incendi.
Sí, segons avançar el diari de Girona, jo he pogut confirmar a Ràdio Capital, ahir a la matinada, cap a un quart de dues, al carrer Garrotxa es va cremar un cotxe i dos més van quedar afectats. L'incendi es va originar en Volkswagen Polo, el qual va quedar totalment destrossat. El foc es va propagar cap a altres dos, concretament un Suzuki i un Volkswagen. Un d'ells va quedar amb la part davantera socarrimada. Una dotació de bombers va acudir al lloc i va apagar el foc. També hi va anar una unitat de la policia local que segueix investigant, ja que de moment es desconeixen les causes de l'incendi.
L'Ajuntament d'Albons tornarà a treballar amb normalitat la setmana que ve, després de finalitzar la reforma que s'ha fet durant aquests últims 4 mesos.
Segons informava el diari El Punt Avui, el consistori ha finalitzat la reforma d'aquests mesos, un dels objectius de les quals era trencar amb les barreres arquitectòniques, i ho han aconseguit. Entre les millores, l'alcalde Joan Ostenc destacava la supressió dels 14 graons que hi havia a l'entrada. A l'exterior, de nou han passat a ser-ne 8, els quals es pot optar a estalviar-se mitjançant una nova rampa formigonada, mentre que els altres 5 de l'interior han quedat suprimits, sense cap desnivell per accedir a les diferents dependències. També s'ha renovat la porta principal d'accés, que serà corredissa de vidre i automatitzada, per suprimir la doble porta de fusta que impedia l'entrada amb cadira de rodes o cotxets. A més, s'ha instal·lat uns sistemes de climatització i uns lavabos adaptats per a usuaris amb discapacitats. Les obres han costat 138.000 euros, amb IVA inclòs, i a més de la subvenció de la Diputació de 75.000 euros, també s'hi afegeixen els 20.000 rebuts del programa de dinamització territorial del Departament de Governació de la Generalitat. El projecte ha permès incrementar la superfície de les instal·lacions, incorporant una antiga terrassa. Amb aquestes obres s'ha aconseguit sanejar l'estructura i tancar l'espai, aconseguint disposar de més metres per un arxiu i una zona on es preveu habilitar algun despatx nou.
Aquestes obres van ser motiu d'una consulta ciutadana en què es van oferir diverses opcions per reformar l'Ajuntament.
Correcte. Prèviament a la realització d'aquestes obres, el consistori va sotmetre a consulta veïnal en assemblea les dues alternatives per a aquesta reforma. La primera plantejava la instal·lació d'un ascensor elèctric per salvar el desnivell, i la segona, la rampa. Els veïns assistents es van decantar per la segona amb un cost semblant però amb estalvis futurs amb manteniment de la instal·lació, consum elèctric, immune a talls de servei o avaries mecàniques.
Gràcies, Agnès Santos. Palafrugell ha posat en marxa una aplicació per alertar de casos d'assetjament escolar.
Una bona notícia. Doncs el consistori ha posat a disposició dels alumnes dels 4 centres de secundària del municipi aquesta aplicació que permet alertar de forma anònima i segura sobre casos de bullying i altres conflictes, com ciberbullying, trastorns de conducta alimentària o violència de gènere, que els afecti directament o dels quals en siguin testimonis. Aquesta eina tecnològica,
batejada com a AppResolve,
permet que amb un sol clic es pugui enviar un missatge d'alerta a un professor de confiança quan es vulgui i des d'on es vulgui. L'ens municipal ha decidit que tots els alumnes dels 4 centres de secundària de Palafrugell, l'Institut Baix Empordà, l'Institut Frederic Martí, Centre Prats de la Carrera i Escola Sant Jordi tinguin accés gratuït a aquesta solució. En total, més de 1.400 alumnes es beneficiaran d'aquesta iniciativa, impulsada per l'ENS, que segueix la línia de treball de lluita contra el bullying ja iniciada fa uns anys.
I, evidentment, aquesta és la primera vegada que un ajuntament fa una aposta global per tots els centres sense distingir entre públics i concertats.
Sí, així ho explicava Josep Fígols, CEO de Barcelona Resol ODR Solutions, l'empresa emergent que ha desenvolupat l'aplicació, donat que fins ara sempre havia estat una decisió individual de cada centre. En aquest sentit, cal recordar que BResol està implantada en 70 centres, principalment a Catalunya, però també a Andorra i a Madrid. Tot i que es tracta d'una iniciativa municipal, cada centre gestionarà la informació proporcionada per l'alumnat i serà aquest qui posi en marxa els protocols i prengui mesures quan ho consideri necessari. De la mateixa manera, la posada en marxa serà responsabilitat de cada centre. El professorat ja ha rebut la formació inicial i ben aviat l'alumnat ja hi tindrà accés.
La Direcció General de Pesca ha destinat una subvenció de 2.800 euros als pescadors que estaven afectats per les vedes.
Sí, en motiu del cessament temporal obligatori de l'activitat pesquera, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims destinarà un ajut de 282.600 euros al gremi pesquer en les modalitats d'arrossegament, encerclament i palangre. Després de valorar les sol·licituds presentades, el Departament ha aprovat 157 expedients de les flotes del territori català, 78 dels quals corresponen a la veda 2017-2018 i 79 a la veda 2018-2019.
I quina quantitat rebrà cada pescador?
Concretament, cada pescador rebrà 1.800 euros, la qual cosa correspon al doble del salari mínim interprofessional vigent en el moment de la convocatòria. Cal recalcar que les subvencions estan finançades al 50% per al Fons Europeu Marítim i al 50% pel Ministeri d'Agricultura.
Gràcies, Sandrine Bosnet. Marxem a Palafrugell. Que la Fundació Pallaca ha rebut el Premi Mestres 68 que organitza aquest mateix col·lectiu i l'Associació de Mestres Rosa Sensat.
Sí, la professora Margarida Falgàs i Tortell Poltrona, Jaume Mateu i el Sir Cric van ser els altres guardonats dels 24 anys premis. També van rebre mencions a títol pòstum el professor universitari Jaume Botell i la docent Dolors Vilanova. Els guardons es van entregar en el marc d'un acte a la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona. Els Premis Mestres 68 són un reconeixement a les pràctiques col·lectives individuals en favor de l'educació.
És l'hora del comentari, és hora d'escoltar el comentari que ens deixa en Martí Sabrià.
Potser avui, per seguir l'actualitat, tocaria parlar del coronavirus i valorar com aquesta pandèmia pot afectar l'activitat turística i, conseqüentment, l'econòmica de la Costa Brava a partir d'una Setmana Santa que ja és ben a prop. Però no ho faré, sinó que vull posar el focus en una de les moltes coses que té de bo ser i viure a l'Empordà. Aquests darrers dies s'han fet públics els cartells dels principals festivals de música de la Costa Brava, i he rebut diverses trucades de felicitació pel fet de viure i formar part d'un rodal que ha estat capaç d'afegir atractius d'aquesta mena, els del territori i el paisatge d'aquesta costa i a l'oferta de lleure com pot trobar en qualsevol zona turística. També n'he rebut algunes de més interessades per si tenia possibilitats d'aconseguir entrades per a alguns concerts i de romàntiques, que em parlaven del Festival de Jazz de Cap Roig dels anys 90, el que després va donar peu al superfestival musical que ara té lloc als jardins propietat de la Caixa. Tota la gent de fora coincideix en dir que la suma de Cap Roig, Peralada, Portaferrada i Torroella, Portal Blau i Taca, sense comptar la multitud de petits i no tan petits festivals locals, fan de l'Empordà el millor lloc per fruir de la música en concerts a l'aire lliure. És cert que a vegades viure en un territori turístic genera servituds incòmodes, de trànsit, d'aparcament o de teu espai a la platja, però no és menys cert que ser una destinació turística ens dona un seguit d'oportunitats culturals i d'oci que gairebé tothom voldríem tenir tan a l'abast com els tenim nosaltres. Gaudiu de la música i de l'Empordà.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Falten 20 minuts per les 9 del matí. Ara el que fem és explicar el que està passant més enllà del Baix Empordà amb l'Alba Lejide. Alba, bon dia.
Bon dia.
El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, dimiteix de conseller per la gestió del cas de presumpte assetjament a Exteriors. L'executiva d'Esquerra assumeix haver actuat davant d'uns fets greus.
He intentat resoldre un cas de presumptes assetjaments de la millor manera que he cregut. Ho he fet des de la lleialtat a Esquerra i també amb la lleialtat d'Esquerra cap a mi. Segurament no ho he sabut fer prou bé, ni prou ràpid, i em sap greu. Em sap greu sobretot per la indefensió de les dones que n'han estat víctimes.
La decisió arriba després que el diari Ara destapés el cas i expliqués que s'havia fet cessar el suposat responsable dels episodis d'assetjament, però sense que s'apliquessin totes les mesures que el protocol de la Generalitat té previst. Al matí d'aquest dilluns, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat Bosch al Palau per demanar-li explicacions i comunicar-li que iniciaria accions per investigar el cas des de funció pública. Precisament, el conseller responsable de la cartera dels treballadors de la Generalitat, Jordi Puigneró, també s'ha manifestat en aquest sentit, tot acusant Exteriors de prendre decisions unilaterals i de no informar administració pública del cas d'assetjament.
El Ministeri de Sanitat, i de fet la Comunitat de Madrid, tanca els centres educatius de la Comunitat de Madrid, de Vitòria i la Bastida, i també recomana teletreball. El ministre de Sanitat reconeix un canvi a pitjor en el cas del coronavirus que obliga a canviar l'escenari de contenció a contenció reforçada.
Hemos acordado con las comunidades autónomas que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid, ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los 0 años hasta nivel universitario.
En concret, es recomana fomentar la cura domiciliària de les persones grans, així com limitar les seves sortides al carrer i l'activitat social. També es recomana que qui pensi que pot tenir símptomes del coronavirus es quedi a casa i avisi des d'allà els serveis sanitaris. A banda, es reitera la necessitat d'extremar la higiene personal i s'afegeix la recomanació de no viatjar si no és estrictament necessari. En paral·lel, el ministre Salvador Illa ha anunciat que a la Comunitat d'Andalusia s'ha pres la mesura extraordinària de celebrar el partit de futbol entre el Sevilla i la Roma a porta tancada.
Veurem què més passa amb la resta de celebracions de futbol o d'esports, perquè també són un punt clau. Més de 300 professionals sanitaris estan aïllats a casa, a Catalunya, pel coronavirus i 25 han donat positius.
Aquesta és una xifra que va variant cada dia. Els afectats per l'aïllament són metges, infermeres i professionals d'altres perfils sanitaris
sanitaris i han d'estar 14 dies al seu domicili, on se'ls fa un seguiment per si presenten símptomes de la malaltia. A més, 25 professionals sanitaris han donat positiu de la malaltia Covid-19, segons ha informat aquest dilluns Salut.
I acabarem explicant que Pedro Sánchez ha anunciat un pla de xoc per combatre els efectes econòmics del coronavirus i fa una crida a la calma.
Cogiendo el guante que me ha lanzado tanto Lorenzo como Antonio, hace ya un par de semanas el gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Quiero lanzar en consecuencia un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores y se está demostrando también que ante un problema que nos afecta a todos sabemos dar una respuesta de país que nos protege a todos.
Per la seva banda, el president de l'Associació de Treballadors Autònoms, Lorenzo Amor, ha demanat precisament, durant el seu discurs, un pla de contingència per fer front a l'epidèmia que ja està afectant alguns sectors. Precisament, aquest dijous està prevista una reunió entre el govern i els agents socials.
Gràcies, Alba Lejide. Seguirem molt pendents de tot el que tingui a veure amb el coronavirus a Catalunya i aviam si té alguna derivada al Baix Empordà. Ara mateix, 8:45 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Ai, hola, bon dia.
Ai, que t'he agafat així desprevingut.
Estava amb el mòbil, estava amb el mòbil.
Que estrany.
Ai.
Que estrany, bueno, ja és lo bo, ja és això.
Sí. Estava guardant la carrera d'avui, que he anat a córrer també. Ah. I estava ara
Què hem fet avui?
5 clavats, igual que la setmana passada.
5 clavats.
Sí, però més ràpid, eh?
Més ràpid, això és
bo. Sí. Això vol dir que la cosa va millorant.
Molt bé. A veure, parlem de tecnologia i oci digital, com cada dimarts, amb en Josep Lluís Vidal, i la qüestió del coronavirus no s'escapa a la secció de la por que ens porta cada dia en Josep, o cada dimarts en Josep Lluís. Perquè ara hi ha un missatge de WhatsApp que aprofita el coronavirus per suplantar l'identitat del Ministeri de Sanitat.
Sí, és això que es coneix com el phishing, no? Que arriba per múltiples vies, per múltiples canals, per correu electrònic fonamentalment, fins ara ho coneixíem, però també pot ser per SMS o per WhatsApp, no? Com és en aquest cas. La veritat és que al final el phishing el que es tracta és de simular un missatge d'una pàgina web coneguda, que pot ser en aquest cas. I a més, si ens fixem, va tot molt en el context, no? Que el hacker o el pirata o l'aprofitat en qüestió vol treure un profit, doncs la web va molt en el context en el que es vol moure. En aquest cas, el que estan suplantant és l'identitat del web del Ministeri de Sanitat. I estan dient, doncs això, no? que hi ha una última alerta, que si vols més informació, més...
T'arriba un missatge de WhatsApp, no?
En aquest cas, la plataforma escollida és WhatsApp i estan arribant de forma massiva, segons s'han alertat des del govern espanyol, des de l'Estat, han alertat, doncs això, no? Que estan arribant de forma massiva missatges de WhatsApp i el text és aquest: atenció, alerta coronavirus. Només la paraula coronavirus ja fa molt que la gent s'espanti,
sí,
no?
Perquè a més digues.
I porta un enllaç, el text porta un enllaç, clar, evidentment si fos un text simple no seria més que una simple broma i no tindria cap més conseqüència, no? Però el cas és que el missatge porta un enllaç i clar, què fas automàticament quan veus un enllaç? És que pràcticament sense pensar-ho pràcticament, no?
Sí.
I si el missatge té una certa credibilitat, doncs encara més, no? Per tant, doncs què passa quan entres aquí en una web d'aquest tipus? Doncs poden passar 50.000 coses. Poden passar des de que automàticament la web estigui programada perquè et descarreguis malware sense que tu te n'adonis ni tan sols, o sigui, qualsevol virus que el que faci després sigui utilitzar el teu dispositiu, ja sigui per enviar spam o per robar dades directament, totes les dades que tinguis emmagatzemades. Quan parlo de dades no parlo només de fotos o de vídeos, sinó que parlo de coses com contrasenyes, localització, etc. Però també pot passar, doncs, que hi hagi un formulari en el que te convidin a que te registris per rebre no sé què, i que molta gent, doncs, ho fa o acaba fent, no? O sigui, al cap i a la fi no estem parlant de res de nou, però crec que valia la pena comentar-ho aprofitant, doncs, tota aquesta cosa que hi ha entorn al coronavirus, que sembla que cada dia tenim novetats i que cada dia tenim coses diferents. Doncs la tecnologia, les plataformes, els missatges, de fet no es queden enrere i estan jugant un paper fonamental també amb una certa no sé com diria ara, una certa por global,
sí,
no?
Sí, psicosi, sí. Ja,
psicosi, exacte.
Sí. El WhatsApp, de fet, sí, està col·laborant molt en això, crec jo, perquè jo m'imagino els grups, no, no hi soc per sort, però m'imagino els grups de pares, d'alumnes de classes de la Comunitat de Madrid ahir, quan van saber que tancaven les classes, tot això, doncs devia haver una bona psicosi allà dins.
Clar, en aquest cas, aquí jo crec que val la pena que recordem que és millor sempre informar-se a través, ja no només de fonts oficials, perquè això els periodistes ens fa una mica de mal, quan a mi almenys quan veig missatges dels Mossos d'Esquadra o de Protecció Civil, no, que diuen informeu-vos només per canals oficials. Sí, molt bé, només per canals oficials, però també per mitjans de comunicació acreditats, no?
Ah, exacte.
Vull dir que al final no només són els canals oficials els que donen la informació exacta i verídica, sinó que la majoria de mitjans de comunicació també ho fan. També és veritat que alguns no, criden doncs a l'alarmisme i juguen amb això que hem dit moltes vegades de clickbait. Tots ja sabem més o menys de quins mitjans estem parlant.
Sí, i a més, i el que diem sempre també, que no tota la informació que hi hagi dins d'un enllaç és correcta. És a dir, refieu-vos només si rebeu un titular molt alarmista d'una web que es diu noticiasciencia.com o quefuerte.com, o saps? Totes aquestes coses, no us les creieu. Mireu primer a quina web us està dirigint aquell enllaç. Mireu si confieu en aquell portal de notícies, si confieu en La Vanguardia, en El Periòdico, en El País, en radiocapital.cat, en ara.cat. Si no coneixeu la procedència de l'enllaç, no us creieu res del que hi ha dins. I segona recomanació, mireu sempre la data de publicació de la notícia. Perquè correcte, moltes vegades circulen notícies, circulen enllaços que potser tenen 5 anys i ara tenen una certa credibilitat o es pot traslladar el que passava llavors a ara i ens ho creiem i no.
Sí, sí. En aquest sentit, Dani, no sé si coneixies, a mi em va cridar molt l'atenció, jo no ho sabia i ho vaig descobrir fa un parell de setmanes, naciodigital.cat, saps el que fa amb informacions antigues? Amb informacions publicades fa 2 anys, per exemple, i que per qualsevol cosa tornen a sortir perquè algú les comparteix en una xarxa social, o el que sigui.
Hi ha un missatge, no? Això,
aquesta notícia fa referència a una informació de fa més de 6 mesos. O sigui, directament ja t'està dient de forma clara que sí, d'acord, que aquella informació és vàlida, però cuidado, que estem parlant d'un context diferent, no?
Sí, és molt bona decisió, perquè realment això...
Jo ho trobo molt útil, la veritat.
I és fàcil de caure, i una notícia que ara es pot traslladar a l'actualitat, entres, t'ho llegeixes, dius, ostres, i llavors dius, no, si això no és nou, si això és ja té 6 mesos, té 1 any, té 2 anys. Vaja, bueno...
Educació digital seria la propera assignatura que jo faria com a troncal, directament, en totes les escoles.
El problema d'una assignatura com aquesta és que, com que canvia cada 5 mesos, ja hauria de canviar, implicaria haver d'actualitzar els plans d'estudis, i jo crec que les administracions no estan per tanta agilitat.
Que va, que va. I no només els plans d'estudis, sinó també el professorat.
Ah, efectivament.
Aquí hi ha moltíssima cosa. És el de sempre. La societat va molt més ràpid que no les administracions o que no les estratègies polítiques. Mm. Sempre ho hem dit.
Segurament.
Sí, i sempre sí. Ho patirem.
Molt bé. Doncs un altre canvi que arriba a les xarxes socials, i aquest hi ha hagut qui l'ha aplaudit i hi ha hagut qui ha dit per favor, no. Estem parlant dels nous stories de Twitter. Per començar, què és un story, per si algú s'acaba de despertar?
Bueno, jo crec que ja queda poca gent que no sàpiga el que és una story, sí, però encara deu haver algú que no sap ben bé de què parlem, més que res perquè ja són totes pràcticament les xarxes socials, si més no les més importants, les més utilitzades, les que estan implementant-ho. Les stories són aquell contingut que és efímer, és a dir, que dura com a molt 24 hores, que es publica i a més permet adoptar diferents formats, des d'un simple missatge fins a una foto, un vídeo, amb emoticones, amb... floritures diverses, no? I que va popularitzar primer Snapchat. Aquí no s'ha complert això del que el que arriba primer pica 2 vegades, eh? Perquè realment Instagram i Facebook li han passat per la cara a Snapchat amb aquest tema, però claríssim, eh?
Sí.
I bé, doncs, és una història, això, és un contingut que tu publiques en diferents formats i que dura 24 hores, a no ser que el guardis o que, no, o que el destaquis, com per exemple passa a Instagram, que el pots destacar i el pots guardar en el teu perfil, i llavors sí que queda de forma permanent. Però per defecte, una story a les 24 hores desapareix. Per tant, aquí també juga una mica aquella sensació que té l'usuari de la seva privacitat, és a dir, que no queden missatges permanents a les xarxes socials com passa doncs, en Facebook o com passa a Twitter, no? I ara l'última que s'ha portat, que s'ha apuntat a aquesta moda, per dir-ho així, és Twitter. I sí, tens raó, hi ha alguns que l'han aplaudit, com dient, d'acord, esteu una mica al dia, no? I esteu implementant el que estan fent també els vostres competidors. També recordem que la setmana passada LinkedIn, i això ja ho comentàvem, està provant també les stories de moment a nivell intern, ja veurem si ho acaben llançant, tot sembla que sí, però de moment ho estan provant a nivell intern. I ara és Twitter la que s'ha decidit també doncs, a provar aquest nou sistema. Clar, els detractors que diuen doncs, que trenca una mica la seva essència, no? O sigui, un tuit que és doncs, una manera de dir alguna cosa de forma ràpida. De fet, la traducció és al català és piular, no? O sigui,
piolet.
Fer coses, un piolet, coses molt ràpides, no? molt efímeres, però que queden allà. És a dir, que si tu vas al perfil o al compte d'un usuari, pots veure tot el seu historial. També, per exemple, ara també fa relativament poc es van posar en marxa o es van habilitar els fils de conversa, no? Que permeten, d'alguna manera, articular una sèrie de missatges entorn a un tema concret, no? Sobretot per part d'un sol autor. Bé, jo ho interpreto com una manera més de Twitter de no quedar-se enrere, és a dir, és aquella carrera, no? d'aquests 4 o 5 primers i el que es quedi enrere una miqueta de seguida perdrà el tren.
Sí, 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 sí. De totes maneres, clar, els tuits ja de per si tenen molt poca visibilitat.
Sí, clar, clar.
Allò, quan passen unes hores ja tothom s'ha oblidat d'aquell tuit. No sé quina utilitat tindran aquests tuits de 24 hores.
Mira, jo el que crec és que com que les stories permeten més floritures a nivell de sobretot visual, no? El que permetrà a Twitter és que els usuaris s'hi quedin més estona. És a dir, que s'hi quedin més estona dins de la xarxa social. Mm. A veure, l'estratègia de Facebook, passa que això no ho diuen obertament, però l'estratègia de Facebook i d'Instagram és que quan tu més temps hi passis fent-la servir, millor. És a dir, per què, per exemple, Instagram no deixa posar enllaços en els posts, a no ser que tinguis molts usuaris, que tinguis més
perquè
de 10.000?
Marxaries, no?
Perquè marxes fora. I a Facebook, per què sí que te deixen posar enllaços, però la visibilitat amb les pàgines i en els perfils és limitadíssima? Doncs per això mateix, no? Perquè si vols que un enllaç sigui efectiu a dintre de la teva comunitat, o sigui, que el vegi molta gent, has de pagar publicitat. Va, el que volen és que t'hi quedis, no? Doncs jo interpreto també aquesta aposta de Twitter, a banda de per no quedar-se enrere en la carrera de les xarxes socials, de totes les noves aplicacions i nous usos, doncs també per això, doncs per guanyar una mica més de temps d'estada i que no sigui una cosa tan efímera. És a dir, les stories, al final, doncs si te passes... jo conec gent que si passes estones i estones mirant
sí,
stories.
Sí.
I vinga, a veure, i el següent i tal. Jo personalment no li trobo la gràcia, però reconec que és una bona manera d'arribar a la gent.
Molt bé, doncs, i després a més també tenim una altra novetat pel que fa a Twitter, no?
Sí. Sí, sí, també tenim una última cosa que, bé, tampoc és que sigui una novetat perquè ja ho van anunciar que ho farien l'any passat 2019, però sí que ara ja ho han fet efectiu i han actualitzat la política de privacitat i ara ja han endurit les normes i determinades paraules o determinats, no tant paraules, sinó missatges que continguin explícitament alguna qüestió que afecti de manera pejorativa a l'edat, la religió, una malaltia o diversos grups, per exemple, amb discapacitat o diversitat funcional que es coneix millor actualment, doncs serà penalitzat per Twitter. Molt bé. És a dir, aquí tindrem, bé, es podríem dir una espècie de censura, poder sí, però sí que han endurit una mica les normes d'ús i que no hi hagi tanta, no llibertat, sinó tanta usadia a l'hora d'insultar, sobretot, no?, determinats grups de persones.
Molt.
Jo crec que això és una cosa que s'ha de celebrar, perquè és una mesura més en aquesta, sí, en aquesta carrera inacabable de les xarxes socials per combatre aquest contingut que no porta absolutament res, al contrari.
Per cert, que el compte de Twitter de Vox segueix bloquejat. No podem tuitejar encara.
Sí, sí, bueno, aquí ja ho vam dir, no, si no baixen del burro i no es borren el tuit, per molt Vox que siguin, Twitter és Twitter, i si no es borren aquell tuit que va originar allò, doncs no podran publicar missatges.
Molt bé, vinga, doncs acabem. Alexa, saluda. Hola, Alexa. A Josep Lluís.
Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me
has... I la sento molt de lluny.
Bueno, que diu que no, que res, que no ho ha trobat, saluda. que no et saluda.
Doncs bon venir, bona hora.
Vinga, adéu, Josep. Vagi, Lluís, bon que vagi molt bé, fins adéu. Dimarts que ve. I fent un últim repàs a la meteorologia amb en Marc Vilà.
La tramuntana ha bufat decididament forta les últimes hores, però hem d'esperar que abans de migdia redueixi molt la intensitat i deixi l'ambient menys fred i més assolellat. Els propers dies, i ja comencem l'episodi avui, ens plantarem amb un augment de les temperatures que dia a dia serà més evident, tant per mínimes com per màximes. Avui esperem un termòmetre mínim rondant els 5 graus i un de màxim que arribarà molt segur als 20. L'ambient assolellat prendrà protagonisme mica en mica per tornar cap a l'estabilitat.
Vinga, veurem. Un supermàtic hem fet l'Agnès Santos, l'Alba Lejide, l'Albert Aparicio, l'Eugènia Güell, en Josep Lluís Vidal, en Manel Magrinyà, en Martí Seguer, en Pedro Ruiz, en Marc Vilà, com dèiem, i servidor de vostès, en Dani Cortés. El supermàtic torna demà, durant tot aquest dia, doncs tota la informació actualitzada al minut de radiocapital.cat, i mentrestant, doncs a l'antena de Radio Capital, la millor música del món. Nosaltres, com deia, tornem demà. Que vagi bé.